Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia, José Luis Rodríguez Zapatero ha negat davant el jutge haver exercit cap influència per afavorir la companyia aèria Plus Ultra, rescatada pel govern espanyol durant la pandèmia. L'expresident del govern estatal ha declarat davant del magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, com a investigat per rebre comissions a canvi d'afavorir que l'aerolínia rebés l'ajuda pública. Ho ha fet durant 3 hores i mitja i en aquest temps no ha contestat les preguntes relacionades amb les joies trobades en el seu despatx i valorades en més d'un milió d'euros, per les quals se li imputa en una causa separada un delicte fiscal i de contraband. La imatge ha estat històrica, ha estat inèdita, la d'un expresident espanyol entrant i sortint dels tribunals, declarant com a investigat. I això és tot el que per avui veurem, ja que el socialista ha optat per no dirigir-se directament als mitjans de comunicació que l'esperaven a les portes de la seu judicial. A més, un comunicat en què ha defensat la seva innocència i honradesa, ha dit, a més de demanar confiança als ciutadans. La notícia continua, però, encara a l'Audiència Nacional, perquè acabem de saber que el jutge Calama ha decidit no prendre cap mesura cautelar contra Zapatero, tot i que la Fiscalia havia demanat la retirada del passaport. També compareixen els jutjats cada 15 dies i algunes de les acusacions populars reclamaven la presó provisional de l'expresident. Aquest és el tema més destacat de l'actualitat avui dimecres 17 de juny. Iker Hernández, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pel Congrés dels Diputats amb una sessió de control encesa per la declaració de Zapatero i els altres casos judicials.
Pedro Sánchez ha sortejat una tempesta de retrets sense fer esment a l'expresident que en aquella mateixa hora declarava davant el jutge Calama. El líder del PP l'ha titllat de covard després que la mesa ahir va impedir votar una iniciativa en què es demanava eleccions avançades.
Llum verda al projecte inicial per reconvertir l'antiga presó de Palma en una residència professional.
Segons l'avantprojecte aprovat avui la Junta de Govern Municipal, hi haurà 139 pisos que es destinaran a col·lectius professionals amb dificultats per accedir a un habitatge. Mentrestant, el bisbe confirma que l'església ja acull algunes de les persones desallotjades la setmana passada de l'antic centre penitenciari.
També avui a Eivissa l'Ajuntament ha iniciat els tràmits perquè es puguin construir habitatges a preu limitat a 3 solars rústics al municipi. Carmen Tires, bon dia.
Bon dia. També aprovarà aviat el projecte per a construir el Mercat Nou o un altre emplaçament on ara hi ha unes pistes de tennis. On hi ha el mercat actual es construirà una zona verda. L'alcalde ha anunciat també, com dius, que s'acolliran a la normativa autonòmica per a construir habitatge preu limitat a 3 solars del municipi que ara són rústics. Un d'ells s'ubica a Sa Joveria, on fa unes setmanes es va desallotjar un assentament, ha dit l'alcalde Rafa Triguero, durant el balanç dels 3 anys de mandat de l'Ajuntament d'Eivissa.
La patronal CAEP aixeca la veu per l'empitjorament de la ruta entre Menorca i Mallorca. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Lamenta que la connexió s'ha encarit un 50% de mitjana el darrer any, que hi ha cancel·lacions de manera habitual i que el servei, diu, és del tot deficient. Denuncia que els preus han passat de 50 euros per trajecte a 75 i que això dificulta la mobilitat en una ruta essencial tant per als empresaris com per a tots els menorquins que s'han de desplaçar per anar al metge, a estudiar o per fer tràmits.
Problemes també de transport a Mallorca. L'alumnat del CEI Verge del Lluc de Palma no ha pogut anar avui d'excursió a la platja. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La direcció del centre denuncia que han hagut de suspendre a darrera hora l'activitat perquè l'empresa d'autocars ha decidit posar els seus vehicles al servei del sector turístic. Es tractava d'una activitat important per a aquest centre que compta amb alumnat vulnerable que per les seves condicions familiars o socials té difícil anar a la platja.
En els esports, Pablo Maffeo ja és a Atenes per signar el seu contracte com a nou jugador de l'Olympiacos. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Maffeo ja no és jugador del Mallorca. El mateix futbolista ho ha confirmat avui matí a l'aeroport de Palma abans d'agafar un vol a Grècia per passar el reconeixement mèdic amb l'Olympiacos i convertir-se així en nou jugador del club grec. El català, que va arribar a Mallorca l'estiu de 2021, posa així fi a una etapa de 5 temporades com a mallorquinista on ha jugat un total de 160 partits. L'EU d'Eivissa ha presentat avui el seu nou entrenador, Raúl Llona, i ahir va ser el torn del nou director esportiu, Michel Sanz. I en futbol sala, Mario Rivillos i Lin s'han acomiadat avui de forma oficial de l'Illes Balears Palma Futsal en una roda de premsa on han agraït al president José Tirado i a l'entrenador Antonio Vadillo els seus anys al club mallorquí.
Tot això a partir de les 2:45 i després d'arribar a la cultura, ja ho sabeu, avui parlarem de l'exposició que s'inaugura demà sobre la reforma de la Seu executada per Antoni Gaudí a principi del segle passat. La Catedral de Mallorca presumeix de l'empremta de l'arquitecte coincidint amb els actes de celebració pel centenari de la seva mort. I pel que fa al temps, es nota una pujada de temperatures que s'allargarà encara unes hores. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, ens trobem en una jornada marcada per la calor. Avui hem arribat a notar un cert augment del termòmetre, sobretot a l'oest de l'arxipèlag. La màxima girarà aproximadament entre els 29 i els 35 graus i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca de forma puntual podrem arribar a fregar els 36. Més enllà d'això, avui el sol és el gran protagonista del dia. El vent bufa fluix, tot i que al llarg del capvespre guanyarà una mica de força al sud de l'arxipèlag. A la costa més exposada, posada principalment a l'est de les Pitiuses, arribarem a veure qualque redol de maror. A la resta del territori, molta més calma a la mà. I què passarà en vista demà? Notarem algun canvi, principalment en el vent. Aquest guanyarà un pot de força a tot el territori, bufarà de llevant i, per tant, a la costa més exposada predominarà la maror. Al cel tindrem més presència de núvols, principalment durant la primera meitat de la jornada. A partir del capvespre s'obriran moltes més clarianes. I tot això estarà acompanyat per un termòmetre molt semblant al que tindrem avui.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Fa uns moments, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat imposar mesures cautelars a José Luis Rodríguez Zapatero, el primer expresident espanyol que ha declarat com a investigat davant un magistrat. La Fiscalia i el Partit Popular havien sol·licitat la retirada del passaport, la prohibició de sortir d'Espanya i la compareixença als jutjats cada 15 dies de Zapatero. Aquest era just el moment en què Zapatero, 11 minuts abans de les 9 del matí, davallava del seu vehicle i es dirigia cap a les portes del jutjat enmig d'una gran expectació mediàtica i fortes mesures de seguretat. El socialista, ja ho sentiu, ha estat increpat per algunes persones. La seva històrica declaració a porta tancada s'ha allargat gairebé 3 hores i ha negat haver exercit cap influència per afavorir l'aerolínia Plus Ultra, que va ser rescatada amb 53 milions d'euros públics el 2021. L'expresident només ha contestat les preguntes del jutge i les del seu advocat i ha declinat parlar de les joies trobades al seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros.
Zapatero ha negat haver tingut contacte directe amb directius de la companyia rescatada i ha dit que només coneix el president de l'aerolínia, Julio Martínez Sola, des del 2024. El líder socialista també ha rebutjat tenir negocis a l'estranger i s'ha desvinculat de la creació d'una suposada empresa offshore a Dubai. D'altra banda, ha defensat la feina de les seves filles a la societat What the Fab. Diu que l'empresa funcionava i feia feines reals de maquetació. Finalment, Zapatero no ha fet cap esment sobre l'empresari veneçolà Rodolfo Reyes, que es troba actualment en cerca i captura per la Interpol.
La darrera hora, com dèiem, és que el jutge ha descartat imposar aquestes mesures cautelars a Zapatero, tot i que la Fiscalia i l'acusació popular del PP havien demanat la retirada del passaport i la compareixença quinzenal de l'expresident.
Abans de la declaració, les altres acusacions populars de Vox, Afteoir i Justitia Europea han instat al PP, que és l'única que ha entrat a la sala, a sol·licitar presó provisional. És Luis María Pardo, de Justitia Europea.
España no puede permitirse la posibilidad de tener otro Puigdemont. Nosotros hemos solicitado que se acuerde la prisión provisional comunicada sin fianza para el expresidente del gobierno, puesto que consideramos que los indicios de un posible riesgo de fuga son elevados por las relaciones internacionales sabidas por todos del señor José Luis Rodríguez Zapatero.
Pel El cas Plus Ultra se l'investiga per organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda, falsedat documental i blanqueig de capitals, i pel cas de les joies per frau fiscal i contraban.
L'expectació era màxima, però l'expresident espanyol no ha fet declaracions als devers 200 periodistes i mitjans gràfics que feien guàrdia a les portes de l'Audiència Nacional. En un comunicat s'ha declarat completament innocent i ha demanat confiança als ciutadans que puguin sentir-se decebuts pel que es diu d'ell.
Zapatero diu que se l'acusa de greus delictes que no ha comès i defensa que sempre ha actuat amb decència i honradesa i que ho demostrarà amb absoluta transparència i amb plena confiança. A l'escrit diu que ha presentat una autorització universal voluntària per demostrar que no té cap societat fora d'Espanya. Zapatero reconeix que ha estat 29 dies en silenci preparant la declaració i diu que en els pròxims dies anirà donant les explicacions oportunes.
Aquesta qüestió ha marcat la sessió de control al govern espanyol dins el Congrés dels Diputats, amb dures acusacions no només per part de la bancada de la dreta, també d'alguns dels socis d'investidura que demanen a Pedro Sánchez que reaccioni o que dissolgui les cambres.
El més contundent ha estat el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, que ha titllat de covard i poruc al president espanyol i s'ha demanat quant de temps més pensa mantenir l'actual situació.
Usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa. Solo le diría una cosa. Ánimo, Pedro.
El PP no ha estat l'únic grup que ha carregat contra l'actual situació de Pedro Sánchez. També ho han fet les portaveus del PNB i de Podem, Maribel Vaquero i Ione Belarra.
Estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presenten los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones.
Ustedes le han dado gasolina a la derecha. Tiene narices que cada miércoles venga el Partido Popular, el partido más corrupto de Europa, a dar lecciones de corrupción. Es evidente que la solución a los problemas de la gente no la va a traer el Partido Popular. Pero lamentablemente la gente se ha dado cuenta de que ustedes tampoco.
Acusacions davant les quals Pedro Sánchez ha respost destacant les fites del seu executiu.
Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018. Si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad.
Reaccions també dels portaveus parlamentaris a les Illes. Mentre la dreta exigeix urnes, l'esquerra desafia el PP a demostrar la seva majoria parlamentària impulsant una moció de censura. Carme Moreno.
PSC i Més per Mallorca rebutgen la via electoral i retreuen al PP que no presenti una moció de censura. El socialista Marc Pons defensa que aquest és el mecanisme democràtic adequat si els populars consideren que el govern espanyol ha perdut la legitimitat.
Si el Partit Popular el que vol fer és actuar i creu que ha d'actuar, no és presentar amb proposicions no de llei en el Parlament de les Illes Balears reclamant eleccions. El que ha de fer és presentar una moció de censura i que es debati on pertoca, que és a les Corts Generals.
Lluïsa Pesteguí, a més, per la seva banda, està crítica en l'actuació de Zapatero i el perjudici que, segons afirma, provoca a l'esquerra.
Independentment de com acabi, no? Aquest procés judicial, se demostra que ha estat duent a terme activitats que són impròpies de qualcú que se consideri d'esquerres.
PP i Vox, en canvi, coincideixen a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades. Manuela Cañadas, de Vox, sosté que el govern espanyol no es pot mantenir després dels diferents casos de corrupció que atribueix entorn a l'executiu.
No se sostiene todos los casos de corrupción y la mafia y organización criminal, como la define la UCO, que estamos viendo. Yo creo que los españoles merecemos otra cosa.
El portaveu popular, Sebastià Sagreras, ha dit que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hauria de dimitir i donar la paraula a la ciutadania.
Seria innocu per fer una moció de censura i nosaltres, evidentment, el que seguim demanant és una miqueta de dignitat, que sabem que no la té el senyor Sánchez, que dimitesqui que convoqui eleccions i que doni la paraula als ciutadans espanyols.
I en aquest context, avui hem recollit la veu del fiscal superior de Justícia de les Balears, Adrián Salazar, qui dos dies després de prendre possessió del càrrec oficialment ha admès la seva preocupació per la desafecció envers la justícia i la crispació de la societat. En declaracions a l'informatiu Matí, Salazar ha parlat de saturació de mores per resoldre els processos judicials.
El aumento de la litigiosidad, el aumento de la población, el aumento de la conflictividad. En el ámbito penal, por ejemplo, la complejidad de los asuntos, el auge del crimen organizado, que es una cosa que verdaderamente debe preocupar a la sociedad en su conjunto.
Son las 2:15, cambiando de cuestión. Les Balears seran la segona comunitat que més creixerà en població en els pròxims 15 anys, després de la valenciana, un 16%, segons la projecció de població publicada avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Una població que, assegura l'informe, augmentarà per l'arribada de migrants, ja que a les illes hi ha més defuncions que naixements.
L'augment de defuncions superior al nombre de naixements deixaria un resultat de població negatiu que seria superat per l'increment dels nouvinguts.
És insostenible la població, és insostenible els recursos naturals.
La joventut primera volen viure, volen tenir una estabilitat i això es fa complicat.
Porque hay muchos problemas económicos, muchos problemas de todo, de vivienda, y hoy para tener un crío tienes que poder mantenerlo, ¿no?
Ya me cuesta conmigo mismo como para tener dos hijos.
Sentíem algunes de les veus que hem pogut captar avui al carrer. De fet, les darreres dades del primer quadrimestre de l'any confirmen aquesta tendència. De gener a abril hi ha hagut a les Balears més de 3.200 defuncions. És un 3% més que el mateix període de 2025. Quan els naixements se situen en els 2.700, baixen un 0,6% respecte dels 4 primers mesos de l'any passat. D'altra banda, canvia el tipus de llar majoritària a Espanya. Segons la projecció de llars que publica l'Institut Nacional d'Estadística, per primera vegada les llars unipersonals superarien les ocupades per dues persones, suposarien un 30% del total. El menor creixement d'aquest tipus de llar el trobaríem a les Balears.
Idò, aquestes dades les coneixem just quan s'han interceptat un total de 128 persones migrants. En les darreres hores, el conjunt de les Balears viatjaven a bord de 5 embarcacions irregulars.
La darrera d'aquestes ha tocat terra avui a primera hora del matí a Formentera, a la zona de Migjorn, amb 23 persones d'origen magrebí a bord. Durant la jornada d'ahir, la majoria van ser localitzades en aigües pròximes a Cabrera. Enguany han arribat a les illes de manera irregular més de 2.200 persones.
Entre aquestes darreres arribades a Formentera hi ha 13 menors migrants que han col·lapsat, diuen les autoritats, al centre de primera acollida que té habilitat el Consell de Formentera.
Com a mesura extraordinària per passar la nit, la institució va sol·licitar a la delegació del govern espanyol allotjar-los a l'embalat del port de la Savina, però aquesta petició va ser denegada i els menors han hagut de pernoctar a matalassos estesos espais del Consell i per aquesta nit encara cerquen una alternativa. El president Òscar Portas ha tornat a fer una crida d'auxili per poder afrontar aquesta situació. Demana també més celeritat a la Policia Nacional per traslladar de manera més ràpida els menors als centres de Mallorca.
Ens vam trobar que no teníem on podien dormir aquests al·lots ahir a la nit. Per tant, el que vam fer va ser demanar ajuda, auxili, delegació del govern, perquè ells tenen muntats en el port de la Savina una carpa per justament atendre en aquests migrants que arriben a les embarcacions, però malauradament delegació del govern va declinar l'ajuda, ens va dir que no podien estar allí aquella nit i que farien els tràmits pertinents de cara a Madrid a veure si això era possible.
Canviant de qüestió, més per Palma, exigeix explicacions al val de Jaime Martínez davant unes imatges de la policia local que, segons la formació, demostren una violència alarmant contra un grup de persones migrants. El vídeo, que corre per les xarxes socials, mostra una intervenció que els ecosobiranistes consideren d'una gran contundència i molt preocupant. La regidora portaveu de l'Ajuntament, Mercedes Celeste, ha mostrat el seu desconeixement davant dels fets, però ha reiterat que té confiança absoluta en el cos policial.
Més, reclama una investigació immediata i la compareixença pública del Bala i dels responsables de l'àrea de seguretat ciutadana. La portaveu de la formació, Neus Truyol, ha parlat d'una intervenció policial desproporcionada i respectuosa amb els drets dels migrants.
Exigim explicacions urgents en Esbala de Palma davant unes imatges de violència policial contra persones migrants. Aquestes imatges s'han difós a través de les xarxes socials i mostren una intervenció policial d'una violència alarmant. Cada vegada és més evident que el govern municipal ha assumit els marcs polítics que assenyalen a les persones migrants i altres col·lectius vulnerables com a problemes d'ordre públic.
La portaveu de l'Ajuntament, Mercedes Celeste, ha negat tenir constància d'aquesta intervenció, sí que ha insistit que té confiança en la policia local.
Absoluta confiança en la policia local de Palma. Absoluta confiança en la policia local de Palma. Vamos a ver de què hablan, què és... Y después ya se verá, pero en principio lo tengo claro. Confianza absoluta en la policía local de Palma.
Són declaracions de Mercedes Celeste a la roda de premsa posterior a la Junta de Govern d'Acord que ha aprovat l'avantprojecte per reconvertir l'antiga presó de Palma en una residència professional temporal. Això després d'executar el desallotjament de les persones que residien fins ara a l'immoble.
El projecte preveu la creació de 139 habitatges públics per treballadors dels col·lectius professionals que més dificultats tenen per accedir a una llar, com per exemple els sanitaris o els professors. Avui s'ha aprovat l'avantprojecte així com l'expedient de contratació de les obres. La regidora portaveu no ha donat més detalls de l'operació, argumentant que pròximament es convocarà als mitjans per explicar la lletra petita de la iniciativa.
Amb aquest acord es fa un pas més per fer realitat una iniciativa que permetrà continuar ampliant el parc d'habitatge públic de Palma i oferia, a més, solucions habitacionals adaptades a les necessitats actuals de la ciutat.
I sobre aquest tema, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha confirmat que diverses institucions lligades a la diòcesi, com Càritas, han acollit persones sense llar que van ser desallotjades de l'antiga presó. Taltavull ha reiterat l'oferta del bisbat per acollir persones que ho necessitin, però ha precisat la importància d'atendre cada cas de manera individual i de manera digna.
Jo fins i tot he rebut directament qualcú que m'ha demanat, qualcú que ha sortit de la presó, que pogués ser acceptat i acuït a uns dels nostres llocs. I ja s'ha tramitat, s'està tramitant. I altres, sé que jo aquesta setmana he estat fora, però he estat informat de que ja n'hi ha tot un grup que se'ls està acuint a diferents llocs. És a dir, per part nostra segueix oferta.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Educació proposa un permís retribuït d'un curs escolar per als docents. A més, la Conselleria i el Sindicat de l'Ensenyament Públic han aprovat incrementar a 60 euros el complement de tutoria. Són algunes de les millores de l'acord sociolaboral signat la passada legislatura que faltaven per tancar. I, a més, el pròxim mes de juliol, el departament d'Antoni Vera començarà a negociar un nou acord de millores pels docents que vol tenir signat el pròxim novembre.
Ara els sindicats han d'estudiar la proposta pel que fa al permís retribuït, que passa per que durant 4 anys els docents treballin i percebin el 80% del salari. Els 5 anys podrien gaudir del permís remunerat i durant aquest curs percebrien el 80% del seu sou. Es tracta d'una mesura que s'adreça als funcionaris de carrera. D'altra banda, per unanimitat s'ha aprovat una millora del complement de tutoria que passarà dels 37 euros mensuals actuals als 60. Els sindicats consideren que l'increment és insuficient i esperen veure incrementada la quantia en el pròxim acord de millores sociolaborals. A Rubén Herray, del sindicat UGT.
Nosaltres hem estat reivindicatius perquè arriba tard, arriba 15 mesos tard des de que se va fer públic davant la comunitat educativa, i sí que hem aconseguit finalment, amb la feina que hem fet, un compromís de conseguir revisar que se pagui de manera retroactiva.
L'increment del complement pel tutor beneficiarà més de 6.000 tutors de la pública i tindrà un cost estimat de 2,5 milions d'euros anuals. A més, si hi ha disponibilitat pressupostària, la mesura tindrà un caràcter retroactiu a partir del curs 2025-2026. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
I nosaltres ara enduïm la millora d'aquest complement fins a 60 euros, tant en els tutors a jornada completa com a mitja jornada, de la manera que puguem dignificar i que puguem dignificar encara més la funció tutorial.
En vista el pròxim acord de millora pel docents, Vicent García, del sindicat Estell, considera que alguns punts claus han de ser la reducció de les ràtios i la burocràcia, mentre que Víctor Villatoro, del sindicat AMPE, considera que el docent de Mallorca han de comptar amb un complement de difícil cobertura.
Hi ha un cert malestar entre el personal docent, que fa referència a burocràcia, fa referència a ràtios, fa referència a hores lectives.
El que han de reclamar és un complement de difícil cobertura per Mallorca, ja que aquí
la carestia de la vida ha pujat moltíssim aquests tres darrers anys, i després també el cobrament íntegre de les pagues extres.
És una setmana marcada per les reivindicacions laborals. Prop d'un centenar de treballadors de la Seguretat Social han protestat avui a les portes de la seu principal de l'organisme a Palma. I així denunciaven els incompliments de millores laborals assolits amb l'administració, entre els quals el reforç de personal, teletreball, jornades de 35 hores, mobilitat i carrera professional.
Asseguren que els diferents acords aconseguits amb l'Estat no s'estan aplicant i això genera un increment de la càrrega de feina i un deteriorament de les condicions laborals. Tot plegat, diuen, afecta el ciutadà que es troba amb oficines amb personal insuficient, esperes d'un mes mínim per aconseguir cites i fins i tot retards d'un any per resoldre les sol·licituds de l'ingrés mínim vital. Per tot això, han preparat un calendari de mobilitzacions que han arrencat avui amb protestes a les seus de la Seguretat Social. Estefania García és delegada de l'UGT.
Además de incumplir el acuerdo del 2023 y las normas de modernización del 2018, se está incumpliendo actualmente la nueva regulación de jornadas y horarios que está firmada por la Dirección General de Función Pública y que nos afectan a los derechos laborales, pues de respecto a la conciliación y respecto a la organización en el trabajo.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
La ministra de Sanitat demana a la COE que deixi de banalitzar amb les baixes laborals després que el president de la patronal espanyola va reclamar ahir que el cost dels primers 15 dies de baixa dels treballadors els assumís l'Estat i no les empreses.
Mònica García s'ha mostrat indignada amb el que diu es desprèn de les paraules de Garamendi. Recorda que les baixes no són absentisme, que estan justificades i prescrites sempre per un facultatiu i que no han de suposar cap llast per les empreses.
La patronal se dedica a banalitzar, a escurrir el bulto, porque parte también de los problemas de salud mental y parte de las condiciones laborales son las que ponen las propias empresas. Así que hagamos un buen diagnóstico de la situación, dejemos de banalizar los problemas tanto de salud como de salud mental de los profesionales y dejemos trabajar a los profesionales, a los sanitarios como deben.
En la mateixa línia s'han manifestat els sindicats, el secretari general d'UGT a les Balears, és Pedro Omar.
És vera que hi ha moltes institucions implicades sense gestió de absentisme que podrien funcionar molt millor, però el que no estan disposats a admetre és que el pes de la càrrega de la prova caigui damunt la honestitat dels treballadors. Si un treballador està de baixa, és perquè hi ha un facultatiu que li ha otorgat. I, per altra banda, aquesta cura, aquesta atenció que presten cap a l'absentisme, almenys si el tenen també a mirar les condicions de feina que provoquen l'absentisme, precisament.
Per part de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora diu que no només l'Estat s'hauria de fer càrrec de les cotitzacions i prestacions dels primers 15 dies de baixa.
Les mútues laborals han de prendre un protagonisme importantíssim, haurien, que no tenen, de tenir la capacitat de donar les baixes i de fer seguiment de les baixes de llarga duració. Pensem que això són solucions que es poden aplicar a curt termini i que les pimes que tenen una plantilla amb un recorregut molt més baix podrien tenir un impacte molt positiu.
I a l'exterior, l'Iran disposarà d'un fons internacional de fins a 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció del país. És part de l'acord que ha transcendit de la reunió del G7. L'acord també inclou la reconstrucció del Líban.
Els recursos arribarien a través d'inversions privades internacionals. El projecte, però, està condicionat a un futur acord nuclear i al compliment de controls internacionals per part de Teheran.
I l'astronauta de la NASA, Cristina Kuch, ha estat guardonada aquest dimecres amb el Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia 2026.
L'enginyera nord-americana va fer història el passat mes d'abril com a tripulant de la missió Artemis II. Aquest viatge va dur l'ésser humà a l'òrbita de la Lluna per primera vegada des de 1972.
Una fita, doncs, més per sumar a la carrera d'aquesta astronauta de 47 anys amb una carrera plena de records espacials. Arribarem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. Avui es coneixeran els detalls de l'informe sobre el suposat ús indegut dels cotxes oficials per part del vicepresident del Consell Insular, Pedro Bestar. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. S'ha convocat d'urgència la Comissió de Transparència per fer públiques les conclusions d'aquest informe que va encarregar fa un mes el president del Consell, Llorenç Galmés, per aclarir si la utilització dels vehicles oficials s'adequava a la normativa.
L'alumnat de l'Escola Verge de Lluc de Palma no ha pogut anar avui d'excursió a la platja.
La direcció del centre denuncia que han hagut de suspendre a darrera hora l'activitat perquè l'empresa d'autocars ha decidit posar els seus vehicles al servei del sector turístic.
I la batllessa de Felanitx, Catalina Soler, haurà de declarar el mes que ve per un presumpte delicte de revelació de secrets.
El jutge l'ha citada en el marc de la querella presentada per un policia local del municipi amb el qual la batllessa havia tingut un incident durant una fira de vins.
Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura de sortida des de Son Rapinya fins a l'altura d'incorporació cap a l'autopista d'Inca en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de la mateixa autopista d'Inca com des de l'autopista Andratx i a la carretera de Valldemossa. I a lo que són a la resta de principals carreteres de Mallorca, trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Miquel Hernández, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Torna a la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de las Illes Balears.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. Avui a la baixa es coneixeran els detalls de l'informe sobre el suposat ús indegut dels cotxes oficials per part del vicepresident del Consell Insular, Pedro Bestard. S'ha convocat d'urgència la Comissió de Transparència per fer públiques les conclusions d'aquest informe que va encarregar fa un mes el president de la institució, Llorenç Galmés, per aclarir si la utilització dels vehicles oficials s'adequava a la normativa.
Una convocatòria extraordinària que arriba després de les reiterades peticions de dimissió i cessament del polític de Vox que han reclamat els partits de l'oposició. A la sessió sessió que començarà a les 5 del capvespre, el secretari i la interventora general de la institució donaran compte de les conclusions que després se sotmetran a votació. Sobre aquesta qüestió s'ha pronunciat la portaveu socialista Catalina Cladera.
La qüestió que dos mesos després estem davant una compareixença de transparència que serà el menys transparent possible perquè encara no tenim aquesta informació i ja l'hauríem de tenir i també nosaltres el que esperam i ens agradaria que passés és que avui a hora baixa, després de conèixer els informes, que se cessàs en el senyor Bestat, perquè ja hauria d'estar cessat des del moment que sabem això públicament de que ha utilitzat cotxes oficials per usos privats.
Mentrestant, l'Ajuntament de Palma ha iniciat la contractació del projecte museístic de les Torres del Temple després que al febrer acabassin les obres de rehabilitació. El contracte serà per valor de 295.000 euros.
La portaveu del govern municipal, Mercedes Celeste, ha explicat que l'immoble acollirà el futur centre d'intervenció de la Fortalesa del Temple. Allà s'hi recollirà informació sobre aspectes essencials del patrimoni de la història de Palma, així com de la murada islàmica i la cartografia medieval de Mallorca, entre d'altres. La regidora ha destacat l'esforç que fa l'Ajuntament, diu, per protegir la cultura de la ciutat.
Amb això, amb aquesta nova passa endavant, l'equip de govern reafirma la seva aposta ferma per la recuperació i la revitalització dels espais històrics que han estat abandonats durant anys i que ara s'incorporaran a la història i en el record de la nostra ciutat.
També avui, en la Junta de Govern, Cort atreu la nova licitació del contracte de gestió de les escoletes municipals de 0 a 3 anys amb les millores salarials acordades amb el sector.
El pressupost del contracte és de 12,8 milions d'euros, un milió més que l'expedient del passat mes de gener que es va haver d'ajornar per problemes administratius i amb un import de 3 milions superior al de l'antiga licitació. Amb aquest pressupost es compleix amb l'increment salarial acordat amb les educadores i amb les millores laborals pactades, entre les quals que hi hagi sempre dues professionals per aula. Les millores salarials s'inclouen els augments del conveni estatal i el complement autonòmic d'insularitat, entre d'altres.
També en matèria educativa s'ha aprovat destinar 3,5 milions d'euros a l'adquisició de les escoletes de Ciutat Antiga i Santa Catalina, que són propietat del Bisbat, i altres 528.000 euros per a la renovació dels sistemes d'il·luminació de 4 centres escolars, concretament del Col·legi de Santa Isabel, Son Anglada, Aina Moll i Miquel Porcel. Mentrestant, a Manacor, l'Ajuntament destinarà 186.000 euros a obrir un nou tram de l'avinguda Pins de Sa Torre. Les obres ja han començat i el termini previst d'execució és de 5 mesos.
El projecte preveu la demolició de l'edifici existent al carrer Sant Antoni D7 i l'ampliació del vial de l'avinguda dels Pins de Sa Torre en aquest tram. La proposta contempla elevar el paviment al nivell de la vorera per facilitar l'accessibilitat, incorporar una franja d'aparcaments amb arbrat i habilitar una petita zona enjardinada amb bancs que marcarà el final del tram principal de l'avinguda. Les obres també inclouen la renovació i millora de les infraestructures de serveis.
2:37, més qüestions. L'alumnat de l'Escola Verge de Lluc de Palma no ha pogut anar avui d'excursió a la platja. La direcció del centre denuncia que han hagut de suspendre a darrera hora l'activitat perquè l'empresa d'autocars ha decidit posar els seus vehicles a servei del sector turístic. Es tractava d'una activitat important per a aquest centre que compta amb alumnat vulnerable que per les seves condicions familiars o socials té difícil anar a la platja.
El director del CEI Verge de Lluc, Iñaki Aicar, denuncia que l'empresa de transport Emilio Joaquín López, en la qual treballen des de fa 4 anys, ha romput el seu compromís amb l'escola. Segons Aicar, des del passat mes de març, 4 autocars estaven demanats amb el procediment habitual.
Amb una explicació un poc rocambola és que vam arribar a entendre de que ara és la temporada turística i que surten altres serveis i que llavors no ens podien donar cobertura a nosaltres.
El passat mes de març, el CEI Verge de Lluc es va adherir al manifest del grup ecologista GOP que exigia una tarifa justa pel transport escolar. Ara, Iñaki Aicar diu que és urgent que el govern posi mans a l'assumpte amb una regulació d'aquestes empreses que, diu, miren a les escoles quan els interessa però que els abandonen quan arriba el bon temps.
El que no pot ser és que les empreses optin a tots els negocis, no? El negoci turístic, el negoci escolar, i prioritzin un per damunt de l'altre, no? Aquí no pot, això són casos que no haurien de passar. Si una empresa fa compte d'atendre les escoles, pues ha de tenir un compromís per tot el curs.
Amb poc marge de temps, l'escola ha organitzat jocs d'aigua al pati per compensar el perjudici que els infants, diu Aicart, han patit de manera injusta.
Més notícies. La valdessa de Felanitx, Catalina Soler, del Partit Popular, haurà de declarar el mes que ve el jutjat de Manacor per un presumpte delicte de revelació de secrets.
El jutge l'ha citada en el marc de la querella presentada per un policia local del municipi, amb el qual la valdessa havia tingut un incident durant una fira de vins. A la denúncia, el policia sosté que les seves dades es desvelaren al ple i a tota la població, ja que la gravació de la sessió continua penjada al canal de YouTube municipal.
I la Federació Socialista de Mallorca demanarà la reprovació de la batlessa de Santanyí, Maria Pons, això després que ahir, durant l'assemblea de batles i batlesses, digués a la d'Algaida que li regalaria una pastera.
Unes paraules que els socialistes han qualificat de racistes i per les quals diuen hauria de demanar disculpes. Amanda Fernández és la secretària general de la Federació dels Socialistes de Mallorca.
Des de la Federació Socialista de Mallorca mostram tot el nostre suport a la companya Marga Fullana, batlessa de l'Algaida, davant les paraules ofensives i racistes de "te regalaré una pastera" que va dir la senyora Maria Pons, batlessa de Santanyí. Ahir, a l'Assemblea de Batlles i Batlesses, un espai de diàleg, de municipalisme, que en les altres ocasions mai s'havia parlat amb aquests termes.
I a tot això, Llucmajor desplega un dispositiu d'una trentena de policies locals en vista a l'arribada dels viatges d'estudis. A partir d'ara, una quinzena d'agents es destinaran a Serenal per reforçar la feina dels 15 policies que ja hi fan feina habitualment.
Entre les principals novetats d'enguany destaca el reforç dels efectius policials destinats exclusivament a la campanya d'estiu i de viatges d'estudis. L'Ajuntament ha desplegat un dispositiu especial amb 13 agents i un oficial que se sumen als 15 policies que habitualment cobreixen de manera rotativa les necessitats del municipi.
A més, el dispositiu incorpora una unitat de dron, agents de paisà per controlar el compliment de les ordenances, reforços nocturns a la platja i policies tutors per prevenir el consum d'alcohol entre menors. També es mantindrà el control d'accessos a la platja a partir de les 9 del vespre i fins a finals de juny.
L'objectiu és impedir l'entrada d'envasos de vidre i evitar el consum massiu d'alcohol a l'arena durant les setmanes de més afluència de joves. De fet, només a Serenal es preveu l'arribada de prop de 1.730 estudiants entre el 7 i el 21 de juny. Sergi Torrendell és el cap de la policia local de Llucmajor.
No tan sols seguretat, sinó que hi hagi tranquil·litat per als propis residents de Serenal i que els que venen a divertir-se, joves que venen a passar aquí final d'estudis, pues, puguin fer-ho en garantia i en seguretat.
Tot i que les xifres actuals estan molt lluny de les que es registraven fa dues dècades, quan Mallorca arribava a rebre prop de 25.000 estudiants cada temporada, des de l'Ajuntament insisteixen que la convivència continua sent una prioritat. L'objectiu, diuen, és compatibilitzar l'activitat turística amb el descans i la qualitat de vida dels veïnats de Serenal. Així ho ha destacat la batlessa de Llucmajor, Xisca Las Colas.
Els residents, la nostra gent, els serenalers de tota la vida, els que viuen aquí, han d'estar bé i han de conviure. Volem el turisme, sí, però volem un turisme respectuós i que puguem conviure tots durant tot aquest estiu.
I d'altra banda, un centenar de persones han participat en una reunió informativa a Petra per valorar l'impacte de la macrogranja de 80.000 gallines ponedores projectada a la finca de Sombrau a Manacor.
Tot i que la instal·lació s'ubicaria en aquest municipi, el projecte també ha fet els termes de Petra i Ariany, que es troben a pocs quilòmetres de l'explotació prevista. Durant la reunió s'han abordat les molèsties que pot causar l'explotació, com ara pudor, o l'afectació als aqüífers i recursos hídrics. Els veïnats mantenen que hi lluitaran en contra.
Que no m'agrada que ho facin això per aquí. El que jo sé de les gallines i tot això, aquella polsina que fas és tòxica.
Petra se troba a 5 quilòmetres 820 metres, i això comporta una afectació sobretot per lo que fa en els aqüífers.
Afecta un parell de nuclis, a Manacor principalment, però a Petra, aquí on està ubicat també, depenent del vent, les olors i tot això poden afectar.
Una reunió a la qual també ha assistit el batle de Petra, Salvador Femanies.
Sabem que no està dins el terme de Petra, però nosaltres volem donar un empenta justament en sort de Vian i a xerrat en sort batle de Manacor.
La trobada arriba després de la reunió que va tenir lloc la setmana passada a Manacor, en què desenes de veïnats varen començar a organitzar-se per mostrar el seu rebuig a una iniciativa que actualment es troba en fase d'exposició pública.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ai, se jota de se potada, n'hi ha que la vall amb bé, amb parajol.
Perquè no la mal mostrada, s'ha fotada, s'ha fotada.
I parlem ara de la mort de Jimmy Torres, històric baixista de música nostra i referent de l'escena musical mallorquina. Jaume Rangol Torres, Jimmy, va néixer el 1 de novembre de l'any 1961 i deixa una llarga trajectòria vinculada a alguns dels grups més representatius de l'escena local.
El grup l'ha acomiadat amb un emotiu missatge. Gràcies per aquests anys de bona música compartida. El teu record sempre romandrà entre nosaltres. Descansa en pau, Jimmy. Al llarg de la seva carrera també va tocar amb bandes com Centauro i Juanito Percha i Los Colgaos, i el 1991 es va incorporar a Suzy Q per substituir temporalment el baixista Luis Vegas. Més endavant també va participar en la gravació del disc Qué difícil es ser feliz, editat el 1993. Músic discret, però molt apreciat pels seus companys, Jimmy Torres deixa una empremta profunda en la música popular i el rock fet a Mallorca, un llegat que perdurarà en les nombroses gravacions i actuacions que va formar part.
Amb el record de Jimmy Torres arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Arrenquem amb en Pablo Maffeo, que ja és a Atenes, per signar el seu contracte com a nou jugador de l'Olympiacos.
Maffeo ja no és jugador del Mallorca. El mateix futbolista ho ha confirmat avui matí a l'aeroport de Palma abans d'agafar un vol a Grècia per passar el reconeixement mèdic amb l'Olympiacos i convertir-se així en nou jugador del club grec. El català, que va arribar a Mallorca l'estiu de 2021, posa fi a una etapa de 5 temporades com a mallorquinista on ha jugat 160 partits. Sentim Pablo Maffeo.
Yo les dije que yo tenía contrato, que si me tenía que quedar, yo, los contratos están para respetarlos. Yo no me acerqué a ellos diciéndoles ni que me iba a ir a primeras de cambio ni que me iba a quedar al 100%. Al final yo tenía contrato, las cosas se han dado así, es una oportunidad única para mí, la tengo que aprovechar. Y si encima dejo algo de dinero al club, pues bueno, al final es cosa de dos. Si ellos deciden que me venden y yo decido irme, no hay más. Pero...
Maffeo ha volgut deixar també un missatge a l'afició mallorquinista.
No, que le guardo mucho cariño, que como Girona, que siempre será mi casa, que al final he estado muy feliz aquí. Ha habido momentos muy, muy duros donde creo que bueno, que las cosas no han salido bien, pero también ha habido momentos muy, muy felices. Entonces, pues nada, me quedo con eso, que muchas gracias a la afición que siempre ha estado ahí y ya está.
I d'un altre que també vol partir, Martín de Michelis, Maffeo ha dit això.
Aún es entrenador del Mallorca, yo no lo sé, no he hablado con él, pero bueno, yo entiendo la parte de la afición, pero bueno, si me permitís, pues al final, si vosotros sois periodistas y os ofrecen más en otro lado, pues verdad que os iríais. Al final, el fútbol es un trabajo y nada, entiendo las dos partes. Yo le deseo lo mejor, sea aquí o sea en Alemania, porque a mí, pues estos últimos meses aquí me sacó otra vez las ganas de competir y para mí es un entrenador excepcional.
A l'espera que Leipzig pagui els 2,5 milions per De Michelis, la direcció esportiva del Mallorca fa feina per trobar-li substitut. El darrer nom a sumar-se a la llista és el de Luis García Fernández, exjugador mallorquinista i actual entrenador de Las Palmas a segona divisió. L'asturià acaba contracte el 30 de juny i és cert que tenia una clàusula de renovació en cas d'ascens a primera, però els canaris van caure a les semifinals del play-off.
Pel que fa al Mundial, la selecció espanyola ja prepara el segon partit de la fase de grups.
Els de Luis de la Fuente es van exercitar ahir a Chattanooga en vista al segon enfrontament contra l'Aràbia Saudita, que es disputarà diumenge a les 6 de l'hora baixa. El jugador Miquel Merino sap què han de fer en aquest pròxim partit per no repetir el paper fet a la derrota contra Cap Verd.
El mejor mensaje que podemos mandar es el próximo partido, dándole la vuelta a la situación con una victoria contundente, si puede ser. En los momentos fáciles es muy fácil hablar de familia, pero creo que cuando las cosas salen no a pedir de boca o cuando hay momentos difíciles o baches es cuando esa familia de verdad sale a relucir.
Recordem que el grup H, l'Uruguai, l'Aràbia Saudita, Espanya i Cap Verd estan empatats a un punt. Pel que fa als altres grups, ahir vespre França va debutar amb victòria per 3-1 contra Senegal, amb dos gols d'Mbappé, que es va convertir en el màxim golejador de la història de la selecció francesa. I aquesta matinada s'han jugat l'Iraq 1, Noruega 4, l'Àustria 3, Jordània 1 i la vigent campiona, l'Argentina, es va estrenar amb un protagonista, Leo Messi, que va signar un triplet en la victòria per 3-0 a l'Algèria. Messi, amb 16 dianes en aquesta competició, empata amb Clos com a màxim golejador a una Copa del Món. A més, en el que és el seu 6è Mundial, és la primera vegada que marca 3 gols. Sentim l'argentí que diu que se sent identificat amb Rafael Nadal.
Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos.
I per avui a les 7 debutarà la Portugal de Samu Costa, que s'enfrontarà a la República Democràtica del Congo. El jugador mallorquinista viurà la seva primera experiència mundialista. I d'altra banda, Cristiano Ronaldo, amb 41 anys, afronta la seva 6a participació en aquest torneig. I quan siguin les 10 es jugarà l'Anglaterra-Croàcia.
A la primera federació, l'AUD Eivissa ha presentat avui el seu nou entrenador, Raül Llona, i ahir va ser el torn del nou director esportiu, Michel Sant.
Entre ahir i avui ja hem escoltat les primeres paraules dels dos pilars fonamentals de la gestió esportiva de l'Eivissa per a la pròxima temporada. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, hi va estar presentat Michel Sanz, nou director esportiu, ja avui ha presentat ell mateix el nou tècnic, Raül Llona. Així ha parlat Sanz de la designació del nou entrenador.
Firmamos a un entrenador con experiencia en la categoría, con personalidad, con una idea de juego muy clara, capacitado, por supuesto, para liderar este proyecto tan ambicioso que tenemos entre manos. Un míster exigente en el día a día, de exprimir y de sacar muy buen rendimiento a todas las plantillas.
Raúl Llona té 49 anys i és de Logroño. Fa un any va pujar a la Cultural Leonesa a segona divisió. Veu la poca durada que tenen els entrenadors a l'Eivissa com una motivació.
Es una motivación, sí, es una motivación. Ya me pasó también en la anterior etapa, donde también los entrenadores pues tenían poca continuidad, pero bueno, yo estoy convencido de lo que yo soy como entrenador, de lo que yo voy a aportar al club, y en eso pues estoy muy, muy tranquilo, porque sé que voy a tener, como te he dicho antes, una gran plantilla y eso siempre facilita las cosas. Nos vamos a poner a trabajar, nos vamos a poner a ser exigentes.
Encara no hi ha dates confirmades, però tot apunta que l'Eivissa començarà la pretemporada el 20 de juliol.
Futbol sala, el Palma Futsal ha acomiadat avui els jugadors Ángel Velasco, Lin i Mario Ribillos.
Lin no ha confirmat el seu futur, mentre que Ribillos signa per dues temporades amb el club del seu origen, l'Inter de Torrejón d'Ardoz. Ribillos se'n va amb 3 Champions i 3 Copes Intercontinentals, a més d'haver-se convertit en llegenda del club mallorquí durant 4 anys. El sentim.
Me voy feliz, me voy con los deberes hechos, me voy con la sensación de que he hecho las cosas bien, con el club, con mis compañeros, con la afición. Siempre ha habido un vínculo especial y siempre me he sentido dentro del vestuario importante, ¿no? Siempre he sido el foco de las tonterías, me quedo con todos esos recuerdos, con José por toda la confianza que ha tenido en mí desde el primer momento que me llamó.
D'altra banda, el també veterà Lin, que recentment ha complit 40 anys, ha jugat una temporada i se sent molt agraït.
No puede ser una despedida y sí un punto y seguido. Así que por eso van a ser palabras de agradecimiento, no puede ser de otra forma. En primer lugar al presidente José Tirado por tus palabras públicamente, ya lo sé en lo personal, y a Vadillo, que gracias a ellos yo estoy aquí, he tenido la gran suerte con 39, 40 años ya recién cumplidos de poder vestir esta camiseta, de poder disputar 6 títulos.
El detall simpàtic del matí ha estat quan l'entrenador Antonio Vadillo parlava del seu futur al club un any en què no s'ha parlat d'ofertes externes. El president José Tirado ha mostrat el seu desig al fet que no se'n vagi.
Pero no saca un de Michelis ahora, ¿eh? Yo lo digo aquí.
Que se comprometa i que no haga un de Michelis.
D'aquesta manera, el Palma Futsal tanca la temporada amb les valoracions de tècnic i president. Una temporada que deixa un títol, tres finals i dues semifinals. Sentim Vadillo.
Era una temporada muy, muy exigente y hemos tenido que ir a marcha forzada, pero creo que si hacemos un análisis de toda la temporada globalmente, pues el equipo, el grupo lo ha sacado adelante, así que también aprovecho para felicitar, ¿no?, a los jugadores y a mi cuerpo técnico en este sentido, porque hemos logrado sacar una temporada muy, muy difícil, ¿no?, compitiendo ante grandísimos rivales.
Ara comença un estiu marcat per les altes i baixes a la plantilla. En aquest sentit, ambdós han coincidit a dir que no hi haurà massa canvis.
I en bàsquet, l'Estia Menorca i el Fibuí Mallorca han confirmat dues sortides.
D'una banda, Spencer Littleson deixa el club menorquí. El jugador estatunidenc ha estat una de les estrelles de l'Estia aquesta temporada, protagonitzant mitjanes de 16,7 punts i 2,4 assistències en lliga regular. I el Fibuí Mallorca ha anunciat l'adeu de Lucas Capalbo, el base uruguaià, que ha fet una gran temporada amb mitjanes de 10,5 punts i 4,5 assistències per partit. El jugador ja ha comunicat al club que no renovarà.
Gràcies, Marta. Després dels esports, una pausa i cultura.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho avançàvem a l'inici de l'informatiu. La Catedral de Mallorca homenatja Gaudí amb una gran exposició dedicada a la reforma que l'arquitecte català hi va dur a terme entre 1902 i 1915. La mostra, que s'inaugura demà, es podrà visitar de forma gratuïta per als residents durant un any i coincideix amb el centenari de la mort del creador de la Sagrada Família.
Sota el títol Gaudí a la Seu de Mallorca, Litúrgia, Art i Modernitat, l'exposició recorre la transformació que va canviar per sempre la fesomia de la catedral. Una intervenció que en el seu moment va generar controvèrsia, però que avui és considerada un dels grans atractius del temple. Així ho ha destacat la comissària de l'exposició i cap de gestió cultural de la Seu, Cristina Ortiz.
No eren tampoc massa, diguéssim, elements que se podien entendre dins aquell context o dins aquell moment, i això sempre, doncs, òbviament, va crear una mica de debat, de polèmica, però bé, avui dia, la veritat és que és una sort poder tenir-ho perquè és una obra meravellosa.
Els visitants podran descobrir maquetes originals, mobiliari litúrgic, vitralls, peces decoratives i documents que expliquen com Gaudí va obrir l'espai a la llum, va reorganitzar l'interior i va donar una nova dimensió artística a la Seu. Una intervenció pionera va ser el canvi d'ubicació del cor, tal com ha destacat el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull.
Aquí es va poder fer i aquí ha donat aquesta esplendidesa i aquesta amplària a la Seu. Per això ell pensava això que deia una seu pel bisbe, un altar per Déu i una nau pel poble. I el cove quedava incorporat a dalt.
No fa res si estic dormint. No fa res si me despertes.
És potser la declaració d'amor més pur i incondicional i també una dedicatòria molt especial del líder de Xanguito, en Joan Montaner, a la seva filla. T'estimaré, cançó que escoltem de fons, forma part de Batex, el nou EP que avui ha presentat el grup mallorquí a Palma. Un treball en què han explorat nous estils, com el techno, i que planteja una reflexió sobre la dependència tecnològica i la necessitat de connexió humana.
En un petit directe avui matí a l'Espai Xocolat, Xanguito ha interpretat T'estimaré, tema que tanca el disc que Joan Montaner va escriure a la seva filla petita i que resumeix l'essència d'aquest EP de 5 cançons que en recorda la importància de compartir experiències reals, simplement amb una declaració d'amor que vol transmetre la serenitat de gaudir del present i dels que estimem.
cada cançó representa un batec diferent, perquè pensam que com que estem sent constantment bombardejats per informació de, per tots els mitjans, per les xarxes socials, etc., de vegades pareix que no tenim temps per nosaltres mateixos i de poder relaxar-se una estona, respirar i d'aquesta manera interioritzar amb un mateix i sentir els nostres propis batecs.
El treball ha estat enregistrat entre Bunyol i Palma, ha comptat amb col·laboracions com la del grup català Oques Grasses. El primer concert de la nova gira de Xanguito serà aquest divendres de 9 de juny a Ciutadella, on actuaran juntament amb els grups menorquins Pel de Gall i Suc i Sopes. El següent serà el pròxim 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan a Palma.
Però, sens dubte, ell és avui el protagonista. Alejandro Sanz torna avui a Palma en una cita molt esperada pels seus fans. Després de més de 10 anys, el músic madrileny torna a l'illa en un concert que es preveu multitudinari. Serà a partir de les 10 a l'estadi municipal de Somoix. Són les 3, moment de repassar les notícies d'aquest dimecres 17 de juny. El jutge Calama descarta imposar mesures cautelars a José Luis Rodríguez Zapatero, el primer expresident espanyol que ha declarat com a investigat davant d'un magistrat. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. El magistrat no veu risc de fuga ni perill de destrucció o ocultació de proves. La Fiscalia i el PP havien sol·licitat la retirada del pressuport, la prohibició de sortir a Espanya i la compareixença quinzenal de Zapatero. En la seva declaració, l'expresident ha negat haver exercit cap influència per afavorir el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha declinat parlar de les joies trobades al seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. Després, en un comunicat, Zapatero ha defensat la seva innocència i honradesa i ha demanat paciència. Diu que la veritat s'obrirà pas.
Via lliure, el projecte inicial per reconvertir l'antiga presó de Palma en una residència professional.
Segons l'avantprojecte aprovat avui, la Junta de Govern Municipal hi haurà 139 pisos que es destinaran a col·lectius professionals amb dificultats per accedir a un habitatge. És la regidora portaveu Mercedes Celeste.
Amb aquest acord es fa un pas més per fer realitat una iniciativa que permetrà continuar ampliant el parc d'habitatge públic de Palma i oferir, a més, solucions habitacionals adaptades a les necessitats actuals de la ciutat.
Mentrestant, el bisbe Sebastià Taltabull confirma que l'església ja acull algunes de les persones desallotjades la setmana passada de l'antiga presó de Palma.
Jo fins i tot he rebut directament qualcú que m'ha demanat, qualcú que ha sortit de la presó, que pogués ser acceptat i acuït a uns dels nostres llocs. I ja s'ha tramitat, s'està tramitant. I altres, sé que jo aquesta setmana he estat fora, però he estat informat de que ja n'hi ha tot un grup que se'ls està acuint a diferents llocs. És a dir, per part nostra segueix oferta.
I a Eivissa, l'Ajuntament ha iniciat els tràmits perquè es puguin construir habitatges a preu limitat a tres solars rústics del municipi.
Un d'ells s'ubica a la Joveria, on fa unes setmanes es va desallotjar un assentament. Ho ha dit el balde Rafa Triguero durant el balanç dels tres anys de mandat de l'Ajuntament d'Eivissa.
El problema que tenim a la nostra ciutat es soluciona construir més habitatge i, a més, és habitatge per persones que ja estan aquí. O sigui, no suposa un creixement demogràfic. Seran els propietaris o promotores privades que desenvoluparan aquesta construcció i es podran llogar i hi haurà en règim de lloguer i en règim de compra-venda a preus limitats.
La patronal CAEP aixeca la veu per l'empitjorament de la ruta entre Menorca i Mallorca.
Lamenta que la connexió s'ha encarit un 50% de mitjana el darrer any, que hi ha cancel·lacions habitualment i que el servei és del tot deficient. Denuncien que els preus han passat de 50 euros a 75 i que això dificulta la mobilitat en una ruta essencial tant per als empresaris com per a tots els menorquins que s'han de desplaçar per anar al metge a estudiar o fer tràmits.
A Palma, una escola denuncia que
hagut de suspendre la darrera sortida del curs perquè l'empresa d'autocars ha decidit posar els seus vehicles al servei del sector turístic.
El director del CEIP Verge de Lluc, Iñaki Aicart, denuncia que l'empresa de transport, Emilio i Joaquín López, amb la qual treballen des de fa 4 anys, ha romput el seu compromís amb el centre. Segons Aicart, des del passat mes de març, 4 autocars estaven demanats amb el procediment habitual.
Amb una explicació un poc rocambolesca, vam arribar a entendre de que ara és la seva temporada turística i que surten altres serveis i que llavors no ens podien donar cobertura a nosaltres.
Passen 4 minuts a les 3 del capvespre. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença Tèntol.